Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Maria Gisbert. Catalunya rebrà l'any vinent uns 3.000 milions d'euros del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, una xifra rècord que servirà per corregir dèficits històrics com el que ha patit Rodalies. De fet, la xarxa ferroviària catalana rebrà una inversió propera als 1.000 milions d'euros. Sentim la ministra de Transports i Mobilitat, Raquel Sánchez.
Estamos convencidos que hay que reforzar las cercanías, que hay que reforzar también las cercanías en Cataluña. Vamos a destinar un presupuesto importante. Sabéis que tenemos un plan de cercanías, que bueno, tenemos el límite en el 2030, un plan de cercanías con un importe total de más de 6.000 millones de euros.
Del total d'inversió prevista a Catalunya, 1.700 milions aniran a la demarcació de Barcelona, més de 100 a les comarques gironines, prop de 300 a les tarragonines i 76 milions es destinaran a la demarcació de Lleida. Ramon Riera, actual regidor del PP a Badalona, també estaria vinculat als papers de Pandora. Així ho explica La Sexta, que ha revelat nous documents segons els quals Xavier García Albiol compartia poders amb el seu històric número 2 en una societat ubicada a Belize, un conegut paradís fiscal. Emma Teixidor, Radio Ciutat de Badalona.
En aquests nous documents es llegeix que tots dos podien representar conjuntament l'Auvergne International en qualsevol part del món i amb les més àmplies facultats. Així es detalla, per exemple, que podien gestionar la companyia, obrir comptes bancaris o comprar propietats. La societat va ser creada l'any 2005 quan tots dos ja eren regidors de l'oposició a Badalona i es va mantenir activa fins al desembre de 2015, quan Albiol perdia l'alcaldia de la ciutat i després de la seva candidatura per presidir la Generalitat. Davant d'aquesta informació, el PP ha volgut aclarir que Albiol i Riera estan units per una amistat que dura més de 35 anys, prèvia a la seva activitat política. Ramon Riera és regidor a Badalona des de l'any 1995 i ha representat càrrecs de responsabilitat com secretari general de l'agrupació local o primer tinent d'alcalde. Actualment és el responsable de Sanitat i Salut Pública.
Altres qüestions, els treballadors de CESPA GR Mollet del Vallès fan vaga des d'ahir i fins divendres per exigir la fi de discriminacions salarials. Asseguren que l'aturada arriba després de reiterats incompliments dels compromisos de la companyia. Pau Sepúlveda, Ràdio Mollet.
La plantilla denuncia que a Mollet hi ha personal sense cobrar uns incentius de productivitat que s'hi reben altres companys de les plantes de Mollet i Zona Franca i que poden suposar una diferència salarial del 144%. Mònica Penes, presidenta del comitè d'empresa de CESPA GR.
Nosaltres el que demanem és equiparar en algun moment els dos sistemes d'incentius per acabar amb aquesta discriminació. Clar, l'única possible negociació pel comitè de vaga i les plantilles és decidir com i quan s'arribarà a aquesta equiparació, però que l'equiparació és el que volem, és l'objectiu final per la nostra part. I ells no volen incrementar de cap manera la nostra part de sistemes d'incentius.
Comissions Obreres assegura que la situació afecta prop de 140 treballadors de les plantes barcelonina i molletana, de totes les categories. El sindicat entén que els mínims decretats per treball són del 25% a totes les activitats, fets que consideren abusius.
I un darrer apunt, l'índex de preus de consum, l'IPC, puja 6 dècimes al setembre i se situa en el 3,7% a Catalunya. És l'augment més alt dels últims 9 anys. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts, comença el Connectats. Bona tarda, benvinguts i benvingudes al magazín de tarda de la xarxa fet per Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellar. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Joanmi Fernández i Xavi Cacho i de qui us parla, Víctor Palacios. Avui és dijous 14 d'octubre i volem conèixer el temps que ens acompanyarà aquesta tarda. Francesc Figuerola.
Bon dia. Els núvols continuen presents a la meitat sud del litoral i del prelitoral, estones compactes, estones més trencats. Creiem que durant la tarda es trencaran, sense acabar de desaparèixer, per tornar a fer-se abundants al final del dia. Fins i tot, també, en acabar la jornada, arribaran més cap al nord, per tant, arribaran altres punts de la depressió central. No esperem precipitació o a la serralada prelitoral alguna espurna fina, però com a molt, per tant, no passarà d'aquí. Fora d'aquests indrets, la veritat és que el cel serè serà el gran protagonista, amb un ambient agradable al centre del dia, malgrat tot la temperatura màxima, creiem que avui recularà una mica. El vent anirà imposant-se al component sud i est del litoral, sud a l'interior fluix en cops moderats com a molt, i la tramuntana o el gregal que encara bufen de l'Empordà acabaran també per girar més a marinada. La situació marítima s'ha d'anar tranquil·litzant, però persistirà la maror a la meitat nord del litoral amb mar de fons, a la resta hi haurà marejada. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Avui comencem el programa a Castellar del Vallès, on l'Ajuntament ha fet un pas ferm per canviar tota la flota de vehicles municipals amb cotxes elèctrics. Tancarem, com sempre, amb la nostra tertúlia aquesta primera hora. A les 5 entrevistarem l'Evans Lagerfeld, un noi gitano gay de Badalona, molt compromès amb la defensa del col·lectiu LGTBI. A la secció d'animals parlarem amb Francesc Codonyers, voluntari de la protectora d'animals Cau Amic de Sant Cugat. Encetarem la tercera hora sortint al carrer. Avui anirem fins a Sabadell, on es farà la presentació de la primera temporada lírica que assumeix la Fundació Òpera Catalunya. I com cada dijous, tancarem el programa amb les curiositats que van matar el gat. Tot això i més, des d'ara i fins a les 7 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem! I com cada dia iniciem el programa coneixent l'actualitat dels municipis i les ràdios que composen el Connectats. Comencem per Ràdio Municipal de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Per primer cop Terrassa celebrarà aquest any una Oktoberfest. Serà des d'avui fins al 24 d'octubre al recinte firal. L'impulsa una empresa local, Westside Events, formada per joves de la ciutat que fa temps que treballen en aquest projecte. En la seva materialització han estat clau l'entesa amb l'Ajuntament de Terrassa per a la sessió del recinte firal. Com totes les Oktoberfest, a la de Terrassa hi haurà moltes cerveses, salxitxes, hamburgueses, xucrut, música alemanya i vestits tradicionals. També hi haurà un espai reservat per a un ambient més familiar els caps de setmana de 12 a 4 de la tarda. El protocol anti-Covid obliga a limitar l'aforament del recinte firal, que serà de 766 persones. S'espera que hi passin en aquests 10 dies més de 10.000 visitants. Per assistir-hi cal una reserva prèvia a la web de l'Oktoberfest Vallès. La celebració que es feia a Barcelona aquest any s'ha tornat a suspendre.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell acull la segona edició del Congrés de Qualitat de l'Aire. Entre avui i demà, Cal Balsac serà el centre de debats i taules rodones per reduir la contaminació i aconseguir un aire més net. Segons un estudi d'IESA Global, a l'àrea metropolitana es podrien evitar 1.400 morts cada any si es complissin els nivells que marca l'Organització Mundial de la Salut. Fomentar la mobilitat a peu i en bicicleta o millorar les connexions amb transport públic són algunes de les mesures que s'han posat sobre la taula per millorar la qualitat de l'aire. Ara bé, el principal repte pels municipis és implementar zones de baixes emissions al 2023, tal com marca la normativa europea. Sant Cugat ja ho ha fet i Sabadell tot just està estudiant la millor manera de dur-ho a terme. Ho ha explicat l'alcaldessa Marta Farrés.
Per tant, no li podem dir a la gent deixa el cotxe si no li donem una alternativa. Per tant, nosaltres, aquests nou municipis, en aquest cas de l'àrea metropolitana, i per tant parlo com a Sabadell, però també, òbviament, perquè això ho hem pogut parlar amb més ciutats, tenim molt clar que hem de poder donar una alternativa. I per això diem, escolti'm, és que està molt bé fer polítiques ambientals i fer polítiques verdes, les hem de fer, hi ha un compromís inequívoc per fer-les, però no podem deixar ningú enrere.
Durant el Congrés es parlarà també sobre com afecta la contaminació als infants o a les zones rurals. També s'abordarà com aconseguir un aire més net als polígons industrials o si el model de les superilles és exportable a altres municipis. La majoria de xerrades es poden seguir per internet. Per cert, que en el marc d'aquest congrés ha signat la declaració de Sabadell, un acord polític d'alcaldies per millorar la qualitat de l'aire.
Gràcies, Pau. Marxem ara fins al litoral, concretament a Badalona. Àlex Sissó, bona tarda.
Bona tarda, Ramon Riera, actual regidor del Partit Popular a Badalona, també estaria vinculat als papers de Pandora. Així ho explica La Sexta, que ha revelat nous documents segons els quals l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, compartia poders amb el seu històric número 2 en una societat ubicada a Belize, un conegut paradís fiscal. En aquests nous documents es llegeix que tots dos podien representar conjuntament l'Obert International en qualsevol part del món i amb les més àmplies facultats. Així es detalla, per exemple, que podien gestionar la companyia, obrir comptes bancaris o comprar propietats. La societat va ser creada l'any 2005, quan tots dos ja eren regidors de l'oposició a Badalona, i es va mantenir activa fins desembre de 2015, quan Albiol perdia l'alcaldia de la ciutat i després de la seva candidatura per presidir la Generalitat. Davant d'aquesta informació, el Partit Popular ha volgut aclarir que Albiol i Riera estan units per una amistat que dura més de 35 anys, prèvia a la seva activitat política, i que aquest projecte empresarial conjunt responia a aquesta amistat i no pas a la seva relació amb el PP. Ramon Riera és regidor a Badalona des de l'any 1995 i ha representat càrrecs de responsabilitat com secretari general de l'agrupació local o primer tinent d'alcalde. Actualment és el responsable de Sanitat i Salut Pública. De la seva banda, el president del PSC a Badalona, Rubén Guijarro, ha demanat la dimissió de Xavier García Albiol per la seva vinculació amb els papers de Pandora. Guijarro considera que les explicacions que ha donat l'alcalde de Badalona són insuficients i fan riure. La dimissió l'ha demanat Guijarro per preservar la dignitat de la ciutat. I qui també ha demanat la dimissió de Xavier García Albiol ha estat la presidenta dels Comuns al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, qui demana als màxims responsables del PP a Catalunya i Espanya que demanin que García Albiol dimiteixi. En cas que això no succeeixi, aposten per una moció de censura.
Gràcies, Àlex. Continuem a la costa, anem fins al Prat, on ens espera la Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda, Rocío.
Bona tarda, arrenca una nova edició del Quinto Tapa. Fins al 31 d'octubre el Pota Blava és el protagonista d'aquesta ruta gastronòmica en què enguany participen 26 establiments del Prat, una iniciativa que torna amb totes les mesures de seguretat per posar en valor els productes del Parc Agrari del Baix Llobregat. Més d'una quarantena de propostes, entre les quals receptes tradicionals i d'altres innovadores que mostren diferents maneres de cuinar el pollastre Pota Blava. Escoltem el responsable de comunicació de l'Associació de Gastronomia i Turisme, Mariano Martínez.
Jo no em deixo de sorprendre. Portem no sé quantes edicions i cada edició sempre hi ha propostes noves, sempre hi ha propostes diferents. Per exemple, hi ha un tajín de Pota Blava a la rostisseria de Sant Cosme. Hi ha cosetes que dius, ostres, que guai, no? Que la gent, ostres, tingui aquesta capacitat i creativitat entorn del Pota Blava.
Com és habitual, els bars i restaurants que hi participen ofereixen dues tapes, la tapa Pota Blava i la tapa de la casa, amb un quinto magna o vi de denominació d'origen Penedès per 3,50 € i 3 € respectivament.
Gràcies, Rocío. I des del Prat anem fins a Castellar, on ens espera la Rocío Gómez. Bona tarda, Rocío.
Bona tarda. Tots els centres educatius d'infantil i de primària de Castellar incorporen des d'aquest mes i fins a mitjans de juny auxiliars de comerç en anglès que donaran suport lingüístic a les activitats de les escoles. Aquest és un dels projectes previstos al Pla d'Impuls de la Llengua Anglesa del municipi que es va iniciar el curs 2016-2017 i que té continuïtat durant aquest mandat amb l'objectiu de promoure l'ús de l'anglès entre els infants de la vila a través de diverses iniciatives. 6 auxiliars destinaran a aquest projecte un total de 94 hores de la setmana per impulsar, com dèiem, que els infants puguin gaudir i practicar l'anglès, tot interactuant al màxim possible en els contextos quotidians i acadèmics. A més, augmenten la incidència de la llengua oral prioritzant les activitats de conversa en grups reduïts.
Gràcies, Rocío. I a Sant Cugat, nova petició per part de l'Ajuntament per mitigar el soroll a l'AP7 i a la B30 als entorns urbà de Sant Cugat. Amplia des de Cugat Mèdia, Sergio Morales. Bona tarda, Sergio.
El govern local ha demanat formalment a l'executiu espanyol que iniciï un expedient per determinar quina és la millor manera de fer front a les demandes del veïnatge per mitigar l'impacte acústic. De fet, des del consistori s'assenyala un creixement en la intensitat del trànsit a la B30, derivat de la inauguració de la nova connexió amb l'A2 i de l'alliberament dels peatges. Aquesta petició formal se suma a la ja històrica reivindicació per la instal·lació de pantalles acústiques a Mas Gené, a Mirasol, pel mateix motiu. Es tracta d'una iniciativa que recullen els pressupostos generals de l'Estat d'enguany i que s'ha de licitar abans que acabi 2023 i construir abans que acabi 2025, ja que estarà finançat amb els fons europeus Next Generation. Fins que no estigui feta la licitació, no es coneixeran tots els detalls dels treballs.
Cada tarda, de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
Cada vegada és més habitual trobar als nostres carrers més cotxes híbrids o elèctrics. El futur de la mobilitat passa per un inevitable canvi de model energètic més sostenible i amb més presència de les renovables. En el cas de Castellà del Vallès, l'objectiu a curt termini per part de l'Ajuntament és arribar al 85% de cotxes elèctrics o híbrids del parc mòbil municipal, seguint el full de ruta de transició ecològica que s'ha posat en marxa en aquest mandat. De fet, tenim a la nostra companya Rocío Gómez, al concessionari Motorsport Castellà, recollint les claus de quatre cotxes elèctrics que s'incorporaran a la flota municipal. L'acompanyen el regidor adjunt de Transició Ecològica i d'Espai Públic, Pepe Leiva, i el gerent de Motorsport, Pasqual Navarro. Bona tarda a tots tres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Pepe, estem aquí al Motorsports perquè l'Ajuntament fa una passa endavant. Tenim més cotxes elèctrics. Això què suposa per a una administració local?
Home, això suposa un esforç econòmic important, no només pel tema de l'adquisició, sinó perquè en aquest moment la decisió que hem pres és d'iniciar la substitució de tots els vehicles que tenim a la flota municipal per fer el canvi a vehicles elèctrics en la seva majoria, excepte algun model que serà híbrid, que això complementarà els vehicles que avui estem recollint, que han adquirit aquí a un concessionari d'aquest de poble, Motorsport en aquest cas, i completarà l'adquisició que farem en breu també, o l'entrega que tenim en breu també, de la CEIMA d'altres quatre vehicles i una altra furgoneta que recollirem també. En total seran 9 vehicles a expensa d'un mes que teníem pendent d'adquirir també aquí a Motorsport.
Aquesta segona adquisició em sembla que també es fa a través de l'associació de municipis, no?
Sí, aquests altres vehicles que adquirim, tant els quatre Nissan NV200 que han adquirit, que són completament elèctrics i que són nous, tant dintre de l'acord marc que tenim amb l'ACM d'adquisició de qualsevol tipus de material, en aquest cas són vehicles, i aquests vehicles són completament nous, no són com aquest cas que són vehicles d'ocasió, sinó són completament nous, i també estan subjectes a subvenció, que també aprofitarem totes les subvencions que tenim en el pla Moves 3, que aquesta setmana han sortit, i que amb això completarem, jo crec que completarem el 85% de la flota municipal amb vehicles elèctrics.
Déu-n'hi-do, això econòmicament per a l'Ajuntament, quina despesa suposa? Perquè són molts cotxes. Avui hem vingut aquí, estem al Connectats recollint, ens han donat les claus d'una furgoneta i tres cotxes, però això per l'Ajuntament... Quan us costarà?
Estem parlant que l'import total de la inversió són 200.000 euros. Tot i que la inversió de 200.000 euros en aquest cas només hem executat 190.000, perquè estem a expenses de buscar un altre vehicle que es pugui adaptar a les necessitats que tenim a nivell d'Ajuntament. Però clar, s'ha de dir que estem parlant de que l'adquisició en aquest moment és de 9 vehicles, són 4 furgonetes, sí, són 8 vehicles en aquest moment, 4 furgonetes, una furgoneta gran i tres utilitaris.
Aquesta primera entrega dels quatre vehicles, on aniran a parar? Quines dependències municipals?
Estem parlant que aquests quatre vehicles, la furgoneta anirà a oficis, a un personal de brigada que d'oficis, i els altres vehicles aniran dos per personal tècnic de brigada de via pública i l'altre personal tècnic de territori, allà urbanisme.
Has comentat que no són els primers vehicles híbrids o elèctrics que té l'Ajuntament. La resta de la flota, hi ha alguns que estan a la policia, per exemple, oi?
Si estem parlant que nosaltres tenim ara mateix, passa que són diferents el tipus de vehicle perquè són tema de rentings, nosaltres ara mateix tenim dos motocicletes elèctriques a nivell de policia, tenim una altra motocicleta elèctrica de la notificadora de l'Ajuntament, després tenim 5 bicicletes elèctriques també per les diferents dependències municipals i tenim una altra furgoneta tipus com aquesta que estem adquirint, que és una semifurgoneta, que és una furgoneta gran, que tenim també a Via Pública, que tenen els tècnics de Via Pública.
Com us plantegeu aquesta transició ecològica? És a dir, quan des de l'Ajuntament detecteu que és el moment de fer el canvi i apostar per una flota híbrida o elèctrica?
Bueno, arriba un moment que t'has d'adaptar a la realitat, has de veure exactament cap a on va tot, i també han aprofitat la possibilitat que ens han donat els romanents de tesoreria que tenien i la modificació que hem tingut de poder utilitzar el romanent de tesoreria, i hem vist que era el moment adequat per poder fer aquesta inversió. Era una inversió necessària perquè a més l'amortització dels altres vehicles que tenien ara mateix ja estava completament feta, i tenien que prendre la decisió de canviar vehicles i han apostat per fer-ho en una gamma gairebé completament elèctrica, en el seu, no 100%, perquè n'hi ha una que és híbrida, però gairebé en el seu 100%.
A Castellà tenim punts de recàrrega?
En aquests moments tenien un punt de recàrrega que estava a l'Espai Tolrà, que era un punt de recàrrega doble, que era de càrrega no lenta, però tampoc era una càrrega massa ràpida, i en aquests moments estem a punt també de posar en marxa, estem esperant la seva legalització, de dos punts de recàrrega nous, que són dos punts de recàrrega dobles, que daran la possibilitat de carregar de manera ràpida els vehicles aquí a Castellà.
I això a l'Espai Tolrà, també aquests punts?
Aquests punts, un estarà a l'Espai Tolrà i un altre estarà a l'aparcament que n'hi ha al carrer País Valencià, al costat del complex del Puigverd.
Mira, primícia, pel Connectats. Sí, sí. Pepe, una última qüestió abans d'entrevistar el Pasqual, que el tenim aquí, que és l'expert i el gerent del concessionari. El tema de la pujada de la tarifa del rebut de la llum, us ha fet, per exemple, replantejar-vos a última hora la compra, l'adquisició d'aquests vehicles, o heu tirat endavant?
No, de cap manera, la decisió estava presa i en cap moment ens ha fet dubtar en aquest sentit. No és un tema que vagi relacionat amb un altre, sinó que al final hem de fer l'aposta per anar cap a un vehicle que sigui molt més sostenible, sinó no, en cap cas hem plantejat res diferent.
De fet, el logotip que tenen, que estem aquí davant, és Castellà més verd que mai, vehicle elèctric, Ajuntament de Castellà del Vallès, fa goig, eh? Tan
sí,
nou?
Sí. Està molt xulo, la veritat que ha sigut un encert aquest logo.
Doncs gràcies, Pepe. Pasqual, bona tarda.
Bona
tu
tarda.
També.
Bona tarda.
No sé si em podries fer una miqueta les especificacions d'aquests cotxes, eh? Perquè és veritat que diem que brillen molt, que tenen el logotip, però, per exemple, quina autonomia tenen els cotxes elèctrics?
Bueno, mira, aquí els tres lifts aquests estaríem parlant de bateries de 30 kW, la furgona és una miqueta més gran, són de 40 kW, el quilometratge, encara que hi hagi una petita diferència de quilowatts en bateria, més o menys serà el mateix, doncs, perquè la furgoneta lògicament portarà sempre més pes i en si és més gran, i estem parlant de que són cotxes de que fent ciutat, que és amb el que s'ha pensat amb la venda d'aquests vehicles, estaran al voltant dels 160 quilòmetres, 150, 170, depèn de la persona que el porti, depèn de la càrrega que tinguin.
Per tant, una càrrega a la setmana, no? Sencera, més o menys?
Exactament. Si el quilometratge que tenim més o menys comprovat dels vehicles que fan és això, uns 100 quilòmetres, 125 a la setmana, salvo que hi hagi un moment, doncs, que hi hagi algú que surti fora a buscar material fora, que és estrany. No, normalment es fa amb l'altre vehicle que deia el Pepe, que es fa amb un vehicle més gran, doncs, per poder amortitzar més el trasllat. No?
Suposo que també per vosaltres, per al Motorsport, una adquisició de quatre cotxes és important, no?, pel concessionari en aquests temps tan complicats, sí, de crisi post-Covid.
Home, i tant, és un agraïment molt gran a tota la plana de l'Ajuntament de Castellà, tot i que nosaltres, doncs, també hem intentat, durant amb aquests anys que hem anat vinguent amb aquesta nova tecnologia, doncs, de que sempre hem estat en col·laboració amb ells, doncs, quan vam fabricar un camió elèctric, una Capster, els hi vam donar l'oportunitat de deixar-los i que anessin provant, anessin fent un tast de lo que era i com funcionava. Després vam tindre també molt de temps una furgona gran que això properament vindrà, una furgona gran que era tot 100% elèctrica, que també, bueno, vam estar molt en col·laboració amb ells, doncs, primer perquè la provessin i continuar fent una miqueta de tast de com anava, no?, i de lo que, com es carregava i aquestes coses, no? Llavors, tot això ha portat que ells potser també els ha sigut un pensament més fàcil, doncs, tirar-se a buscar pues, bueno, un vehicle elèctric, doncs, que és el que, com deia ell, que és el que ve, és, estem a la tecnologia d'ara i és el que hem d'acceptar.
No. Perquè vosaltres esteu, diguéssim, des de Motorsport apostant per aquest tipus de cotxe, no? Per l'híbrid i l'elèctric. Ara esteu, doncs, aportant més models, perquè no sé si això noteu que la gent, els particulars, també comencen a interessar-se i invertir.
A veure...
Sí.
A veure, això és una miqueta... A vegades hi ha moments de que la gent es llança molt a que sí que té clar el tema elèctric i per l'altre cantó veuen de que comença a haver-hi infraestructura doncs, de càrrega, de funcionament, de que els cotxes realment funcionen, de que són reparables, de que és un vehicle que encara que diguis és elèctric, però continua sent un vehicle convencional. Llavors la gent doncs, li tens que anar entrant a mica en mica, no? Nosaltres ja fa al voltant de 7 anys de que estem portant cotxes de fora, de Bèlgica, d'Alemanya, Holanda, elèctrics, cotxes moltes vegades doncs, molt demanats per una persona en concret, doncs, com pot ser un Tesla, del que estem parlant de 140 o 150.000 euros, Mercedes, vull dir, hem arribat a baixar cotxes molt, o sigui, fets a mida, i llavors pues, hem baixat cotxes també de batalla. No? Estan també bastant vinculats amb el tema d'híbrid, que és, no deixa de ser un motor de benzina amb una petita bateria que t'ajuda pues, perquè gasti menys combustible i baixa el nivell de contaminació, i ens movem amb aquesta història ara, vull dir, és el que tenim que apretar perquè és el que...
Veurem
el que ve si continuem 100% elèctric tot i es va fent tot 100% elèctric o tirem ja cap a l'hidrogen, el fil de grafier, i a veure el que ens aporta la tecnologia d'aquí en endavant, però de moment el que tenim segur i funciona i és reparable i està el dia a dia al carrer és l'elèctric i és el que tenim ara i bueno.
Per la gent que ens estigui escoltant, tu com els convenceries perquè facin el pas cap al vehicle elèctric? Quins són els punts forts? Per exemple, a mi no m'agrada molt conduir. Quins serien els punts forts per mi, per exemple?
Lo imprescindible total és de que un dia sense presses que el provin. I que, lògicament, és un cotxe que sobretot està pensat doncs, per fer ciutat i per fer interciutat. Vull dir, per exemple, una persona que treballi a Martorell o que treballi a Granollers o treballi a Vic, pues és un cotxe perfectament per anar i tornar, no? Vull dir, pot carregar mentre està treballant o quan arriba a casa tornar a carregar. Però jo penso que la gent que fa molts pocs quilòmetres i es mou molt per poble o als voltants d'on viu sense fer grans viatges, penso que l'imprescindible és que un dia amb calma ho provi.
Perquè, perdona la meva ignorància, però són automàtics tots, no? Entenc?
Sí, sí, sí.
Veus, això ja és un punt fort.
Sí, sí, sí. Això, o sigui, a més, és una caixa automàtica que no té absolutament... o sigui, no és una caixa automàtica com un cotxe convencional que té multitud de pinyonatge i discos i... Això no, això és una caixa reductora que té marxa endavant i marxa endarrere. I a còpia de revolucions de motor, corre més o corre menys. Amb la particularitat que cada vegada que tu deixes d'accelerar o frenes, a més, doncs recargues la bateria, o sigui, t'ajuda a fer més quilòmetres durant el funcionament del vehicle.
Lògicament, estàs venent molt bé, eh?
Lògicament hi ha cotxes de que, pues, d'alta gamma, doncs que aquesta recàrrega cada vegada que deixes donar gas, pues, frena més, o sigui, recarga més o menys, depèn de com està construït, no?
Estem aprenent moltíssim, de cotxes elèctrics. Sí. S'amortitza la despesa, perquè ara ens explicava el Pepe el que costa, aquests són d'ocasió, després en vindran de nous, s'està renovant la flota, s'amortitza ràpid la despesa d'un cotxe elèctric? Perquè són una mica més cars que un cotxe més convencional.
Sí, però esclar, el que és el manteniment del vehicle és pràcticament, no és zero, però pràcticament, vull dir, no hi ha olis, no hi ha corretges de distribució, no hi ha bugies, no hi ha junta culata, no hi ha corretges, no. O sigui, és molt senzill, vull dir, un motor elèctric, una bateria, i això amb un carregador i funciona. No, amb el que és manteniment, baixem el manteniment, però moltíssim. El tema el que comentava abans amb el Pepe, doncs, clar, vull dir, si la corrent va pujant, doncs serà alguna més car fer quilòmetres. Més o menys abans de que pugés tenien calculat que fer 100 quilòmetres estaves al voltant de l'euro. 0,80, euro i pico, depèn de l'hora que carregaves.
Una benzina, no?
Clar, 100 quilòmetres, un euro, aproximadament. A més, els cotxes venen, incorporen pràcticament quasi bé tots, a no ser que sigui un cotxe molt bàsic, que tu pots carregar i pots programar l'hora de càrrega perquè tu puguis triar la tarifa que tens tu a casa, la més barata o més econòmica que tens. Doncs això, pues, és una miqueta més d'ajuda que sigui un pensament més barat, no?
Al final és adaptar els hàbits perquè et surti totalment a compte tenir el cotxe totalment elèctric.
Amb un cotxe elèctric igualment tu te'n pots anar a Galícia. L'únic que passa que tens que sortir una miqueta amb la lliçó feta i saber el que trigues a carregar, a on vas a parar per poder carregar i bueno, trigaràs més a arribar, lògicament, pues, perquè les esperes de càrrega són una miqueta més llarga que no pas posar benzina, però bueno, pots anar igual, és planta.
T'has d'organitzar.
Ah, exactament.
Pasqual, abans de marxar, quin creus que és el principal hàndicap a banda del preu perquè la gent no estigui ja comprant de manera habitual o més habitual encara els cotxes elèctrics? Creus que cal fer pedagogia o que es necessiten més subvencions per part de l'administració, no sé, del govern o de la Generalitat?
A veure, el tema de subvencions sempre ha sigut un tema de que qualsevol cosa que toquem sempre anem fluixos. Les coses així, vull dir, o en hi ha una subvenció i és tan curta de que a la que te'n dones compte i vols entrar al teu número de xassis ja no hi ets a temps, i esclar, pues, això pues, és un hàndicap de que la gent els frena, pues, perquè no tenen cap mena d'ajuda, o molt poqueta. Després, la gent que viu en un centre ciutat gran, com pot ser Barcelona o Madrid, doncs els hi és molt més fàcil, doncs, perquè la quantitat de punts de recàrrega, la infraestructura que hi ha en una ciutat enorme, doncs està més potenciada que no pas doncs, els que estem a les rodalies, no? Jo penso que són els dos punts de que això, i que la gent pues, no es acaba de decidir realment a fer una prova en calma, amb explicació, en fer uns quilòmetres, no donar la volta al poble, sinó fer uns quilòmetres, anar, pues, no sé, baixar fins a Molins de Rei, pujar, fer uns quilòmetres que et dongui temps a tastar el cotxe, no?
A veure els seus punts forts. Doncs ja ho sabeu, gràcies Pepe Leiva, també al Pasqual de Motorsport aquí a Castellà, si voleu venir a provar cotxes elèctrics al Pla de la Bruguera de Castellà del
Vallès. Esteu convidadíssims, en tenim per provar. Inclús doncs, tenim el servei de poder-vos explicar el detall com funciona i com...
Acompanyament i assessorament.
Sí, totalment.
Aquí trobareu, i a més, aquí a Castellà del Vallès, a partir de res, de quan estigui matriculat, no?, tindrem els cotxes Castellà més verd que mai amb aquesta aposta de l'Ajuntament per transformar la flota fins al 85% de cotxes híbrids o elèctrics. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Moment per la tertúlia i avui ens acompanyen des de Badalona Manel Esteban, coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Bona tarda, Manel.
Què tal? Bona tarda.
A Terrassa tenim el Josep Baibé, exempleat de banca jubilat i columnista també. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, content de trobar-vos, eh?
T'he canviat el nom, a la presentació t'ho he canviat dos cops. Josep.
Ara sí. No passa res.
I aquí a l'estudi de Sant Cugat tenim a la Mònica Blasco, que és directora de l'Agència de Comunicació, l'Original. Bona tarda, Mònica.
Hola, què tal? Bona tarda.
Doncs ja fetes les presentacions, anem per feina, anem per al primer tema. Avui us hem proposat diferents temes i si us sembla bé comencem parlant de la notícia que es va donar a conèixer ahir, i és que es tracta sobre els pressupostos generals de l'Estat espanyol i de la quantitat que rebrà Catalunya d'aquests. És una quantitat superior a la de l'any passat, però que encara és inferior al PIB català. Mònica, començo per tu. Què et sembla aquest fet?
Bueno, es un comienzo. Antes estábamos mucho peor, con lo cual creo que es dentro de que no es una noticia que a todos nos tenga que nos satisface en entero, porque creo que ingresamos al PIB mucho más de lo que estamos recibiendo, pero por lo menos se aproxima bastante a las cifras en las que nosotros ingresamos. De todas maneras, hay que hacer muchísima más inversión en, no solamente en que nos den estos presupuestos, sino otras cosas que también nos nos deben. Así que,
¿cómo, bueno, esto, por ejemplo?
Bueno, pues no, es que a lo mejor me meto en terrenos muy farragosos, ¿no? Pero yo creo que nos deben muchas cosas y mira, yo que soy castellano parlante y me expreso en mi idioma, creo que tendrían que tener una mirada mucho más fácil y más sencilla para devolvernos también todas aquellas cosas que creo que no solamente son económicas, que es muy importante, sino esas otras miradas a nivel del idioma, que yo creo que se creen que aquí realmente estamos los que somos castellanoparlantes pues escondidos y no lo estamos. La prueba es esta, ¿no? Entonces no todo es económico.
I tant, i tant. Manel, et pregunto a tu, què et sembla aquesta pujada de concretament 231 milions més que l'any passat, que només supera aquest any Andalusia.
Benvinguts siguin. A veure, el que està ben clar és que cada autonomia de les 17 que hi ha en l'estat espanyol, doncs cada una dirà que és poc, no? Cada una dirà que mereixen més, cada una dirà que estan mal mirades o estan mal conceptuades i que no li arriben el que realment li pertanya, no? Però realment doncs crec que amb l'índex de població que tenim, que pràcticament la congregació major de població que hi ha en aquest país la tenim entre Catalunya i sobretot en l'àrea de Barcelona i la de Madrid, doncs crec que les inversions tindrien que ser d'acord amb aquesta densitat poblacional. Però entenc perfectament que cada un es compri per casa seva, no? Però, des de luego, a veure, si aconseguim aprovar els pressupostos de l'any que ve, ja ara, abans de que acabi aquest, sempre començarem bastant millor que no les vegades que hem passat. Molt social, ara, i són del tot necessaris, degut a la feblesa que estem passant, hi ha molta gent que està passant dificultats molt, molt grans que no s'havien vist mai. Ara tenim pobres treballadors, o sigui, treballadors que treballen i no poden moltes vegades ni pagar la llum, que, bueno, de la llum ja podríem parlar d'una altra cosa, però la veritat és que tots els diners que ens vinguin seran bons. És molt bo que s'aprovin els pressupostos abans de que comenci l'exercici, perquè aleshores és quan es dinamitzen les coses, i quasi era tot el contrari a el que estàvem acostumats. Estem massa acostumats a prolongacions de pressupostos que enredereixen les situacions de millora. Con lo qual, benvingut sigui, ojalà s'hi trobin els consensos necessaris, que aquests diners, que no seran prou, però ja s'està bé que ens comencin a arribar, i aleshores, bueno, està ben clar que aquests pressupostos compten amb l'aportació que es farà a Europa per al tema de la crisi, d'aquests 100 no sé quants milions assignats a Espanya, que, bueno, que ja s'està bé que ens arribin, i des de luego encara ens quedarà molta feina per fer, moltes coses per fer, i moltes coses no es podran fer perquè no arribaran los prou diners. Però esperem que, si sempre es fan l'aportació dels pressupostos adelantats a l'exercici que es tenen que fer, sempre anirem a millor.
Comentaves ara, Manel, el tema de tancar aquests pressupostos abans, no? Però hi ha un afegit, sí, que és que s'han d'afegir a 200 milions d'endarreriments dels pressupostos, clar, entenc que de l'any passat, perquè això sí que ho ha deixat clar la ministra d'Hisenda, que ells volen complir amb l'Estatut, no? Per tant, aquí, el total seran 2.430 milions.
Aquí hauríem d'introduir, si em permets, segons Josep, el tema de del terme de la solidaritat interterritorial. Com ho diré, això? A veure, per no allargar-me excessivament. Nuclis de forta implantació industrial aquí a Espanya, mirats ràpidament, doncs són Madrid, Euskadi i Catalunya. Aleshores, si contrastem aquesta situació, per exemple, amb la situació a Alemanya després de la Segona Guerra Mundial, si no hagués existit aquest criteri de solidaritat interterritorial, l'antiga Alemanya de l'Est hauria quedat, doncs, molt endarrerida. Aquí sempre estem amb el tema de que Madrid...
És que el que van fer els... És que els... Josep, perdona, però és que el que van fer els alemans a per la reunificació d'Alemanya...
Sí, deixem acabar, perdona, Manel,
perdona,
un moment.
Perdona, és una tertúlia, no és un monòleg.
Fem primer una intervenció, després entrem ja una miqueta en aquesta tertúlia. Però la primera intervenció sempre deixem que tothom tingui el dret d'expressar la seva primera opinió. Endavant,
sembla que has parlat molta estona, jo vull ser breu. Aleshores, jo només crec que a veure, és just, és un goig que ens assignin 231 milions més que l'exercici anterior. El que cal vetllar, sí o sí, és que no tan sols es dugui a terme un 13% del diner pressupostat, sinó que tot quedi al calaix. I després ja apuntava aquest tema de la solidaritat interterritorial, perquè llavors podríem, i no crec que sigui moment per treure-ho perquè donaria per un programa, doncs parlar, perquè és clar, molta gent aquí a Catalunya es queixa de que s'assignaven diners doncs, per pagar, per exemple, el PER Andalusia, unes declaracions molt desafortunades del Duran Lleida anys enrere. Recolzo plenament el criteri idiomàtic sent català que ha apuntat la Mònica fa un moment, i amb això dono pas a qui li pertoqui ara.
El Manel, que em sembla que volia comentar.
No, li volia contestar al Josep que lo que va passar en la reunificació alemana de fer un fons de solidaritat en la nòmina de cada treballador d'Alemanya hi havia un impost afegit per poder pagar aquesta reunificació, no? Sapiguem com som aquí en Espanya, no sé si hauria sigut possible fer-ho. O sigui, realment els alemans han tingut una solidaritat entre ells molt important. Aquí, malauradament, per desgràcia, crec que aquesta solidaritat brilla per la seva ausència i que realment cada un es compra per casa seva, i buscar una unificació de criteris sempre és força complicat, no? Dit això, entenc perfectament que ens tindria que, per anar compensant, ens tindria que arribar el mateix que som capaços de produir amb impostos, no? A Catalunya. Certament, el fet de que hi hagin autonomies que tinguin un dèficit important, no? Pues aleshores tenim que tindre la solidaritat necessària per entendre que, si no, al final el que acabaríem és tindre una concentració, que ja n'hi ha, que ja existeix, precisament hi estàvem parlant un programa d'aquesta concentració massiva de persones que estan migrant des de les ciutats petites i poblacions cap a les ciutats grans, no? I això descompensarà totalment, no? l'Espanya vaciada, que es diu, no? I aleshores el que tenim que fer és intentar fer que la gent tingui els mateixos drets i les mateixes prestacions tant en el mig rural com a les grans ciutats. Això seria el seu, no? Però entenc perfectament que políticament, mentre tinguem 10-17 governs autonòmics, doncs cada govern autonòmic estarà reclamant per si, per a la seva autonomia, la millor quantitat possible de pressupostos.
Jo he oblidat d'afegir un últim punt, i aquí ho deixo. Em sembla un disbarat brutal que el pressupost de l'exèrcit, estant dintre de l'estructura de l'OTAN, ultrapassi els 10.000 milions d'euros. Aquí ho deixo. Crec que no seran tan socials quan hi ha una xifra que s'hauria de retallar, no dic desaparèixer del tot, però com a mínim 8 o 9.000 milions enrere. Aquí ho deixo.
Bueno, però també és que cuenta con la subida salarial de los militares, que hacía más de 10 años que no tenían una subida, por lo tanto puede ser que también en esta partida presupuestaria se haya incluido esta subida, ¿no?, salarial, que yo no sé si se la merecen o no lo sé. Yo lo único que sé es que ahora, cuando hemos estado con la pandemia, ha entrado el ejército y nos ha ayudado mucho en residencias, ahora están en La Palma y ha ayudado. Y están haciendo una labor encomiable. Por lo tanto, entiendo que en esa partida está esa subida salarial, y son muchos.
Pero creo que en el tema armamento hay unos 3.000 millones, ¿eh? Armamento.
Bueno, pero...
Ahí lo dejo, ¿eh?
Sí. Como tantas otras cosas.
Bueno. Vivim en el món que vivim, i aleshores tindre una defensa adequada per un país com el nostre té que ser una algo important. O sigui, realment tenim que tindre que els veïns que tenim, no? I tenim que tindre l'estatus quo que tenim, no? I aleshores, pues, bueno, tenim que defensar-nos adequadament, perquè si no els nostres enemics, si és que tenim algú, o si podrien sortir en el futur, aleshores veurien una feblesa en el nostre país, no? En base a una manca d'inversió en defensa, que podíem favorir, per exemple, fer coses tan estrambòtiques com es va fer a la isla de Perejil o alguna cosa d'aquestes, no? Aleshores,
benvinguts,
una força adequada al país que representem. Entenc jo això, i no pot ser que realment, pues bueno, sí, sempre, o sigui, sempre socialment podríem dir tots els diners que anéssim cap a la protecció social serien bons, però no tenim que oblidar que al final vivim en un món que és el que tenim, no? I la defensa de la nostra manera de viure també té que ser ben protegida per el nostre exèrcit.
Benvinguts siguin els pressupostos, i tal com has dit tu, Manel, si s'aproven ara abans no acabi aquest exercici, fantàstic, perquè ja marques un camí i el fil a l'agulla es posa de bon començament. A partir d'aquí, esperar que realment tota aquesta quantitat molt alta que ultrapassa, supera el de l'any passat, doncs que realment es dugui a terme. Si no amb un 100%, si més no amb 85-90, si possible.
Aquí volia entrar a debatre el tema de, perquè estem dient si s'aproven, però és que realment primer s'han d'aprovar, i el govern de coalició de l'Estat espanyol entre PSOE i Unidas Podemos té una papereta força difícil per intentar seduir com a mínim els grups que van permetre aquella famosa investidura, no? De moment, Esquerra demana una sèrie de coses, si no llegia malament, era un primer gest, no?, que era el tema d'un reconeixement del català a la futura llei de l'audiovisual, no? La CUP ja ha dit de primeres que no, que si no hi ha el reconeixement de l'autodeterminació no acceptaran aquests pressupostos, no votaran favorablement, i Junts també està en el terreny del no, i reclama també un front comú entre els partits independentistes al Congreso dels Diputats. No sé com ho veus, Manel. El tema, sortiran endavant, no sortiran?
Bueno, no, sortir endavant, crec que sí que sortiran, perquè al final Esquerra Republicana sap perfectament que si pot apretar els tornillos al govern per treure el millor per Catalunya, però el que està demanant fins a cert punt no és cap cosa que no sigui acceptable, no? La veritat és que la nostra feblesa com democràcia és precisament feblesa i fortalesa a la vegada, no? Que és que cada un és lliure de defensar els seus interessos, no? I això, la gent ha sigut votada, la gent té una representació dintre del Parlament d'Espanya, i la gent, per grups polítics, pues cada un té que fer el millor que consideri per als seus interessos dels seus votants, i és normal que sigui així, no? Aleshores, jo lo veig que aquests pressupostos crec que seran fàcilment aprovables, no? A no ser que se torcin les coses, no? Però estem en una línia, crec que adequada, crec que estem baixant la tensió que hem viscut els últims anys en el tema independentista, no perquè estigui en contra ni molt menys, perquè al final és una qüestió simplement que cada un s'expressi com lo consideri, però sí que tindrem que reconèixer, tant independentistes com no independentistes, que aquella tensió màxima que teníem quan estava el govern del Partit Popular en l'Estat espanyol no ajudava absolutament a ningú, no?, perquè això poguessin tirar endavant. Con lo qual, crec que Esquerra Republicana, aunque demani el que tingui que demanar, té que el seny de que un govern tal i com està constituït actualment li pot afavorir millor els interessos dels governs de Catalunya, no? Farà que els pressupostos siguin aprovats i siguin i comptem amb els seus vots. Independentment, el govern espanyol sí que tindrà que cedir en algunes coses cap al govern de Catalunya.
Mónica, ¿qué opinas?
Bueno, poco más. La verdad es que Manel lo ha descrito estupendamente. Yo creo que Esquerra está en una posición fuerte en la que tiene que... va a apretar mucho. También se lo debe a sus votantes. Y es cierto que hay un tema de reconocimiento, ¿no? Y que, bueno... que tendrá que ceder también una de su parte, porque esta es la negociación, ¿no? Esta es la magia de la negociación. Yo pido, pero también sé ceder. Entonces, saldrán adelante seguro, porque a los tres partidos le interesa que salgan, porque se necesitan que se aprueben todas estas ayudas, se necesita que se aprueben estos presupuestos para que llegue a la ciudadanía, a todas las personas y a todas las empresas que hemos padecido mucho. Ahora, en el camino, evidentemente, habrá una cesión por parte de ambos partidos. Pero eso es bueno, y eso también legitimiza a los que están ahora en primera línea. Yo creo que poner palos en las ruedas, como se está viendo con el Partido Popular en cuanto al poder legislativo, pues esto no favorece a nadie. Entonces, al final, estamos viendo que enrarecer el ambiente no va a provocar nada bueno, sino que vamos a sumar a la desgracia que ya hemos tenido con la COVID. Además, seguimos enrareciendo el ambiente. Yo creo que ambos partidos, que los tres partidos, van a ser solidarios y se van a aprobar estos presupuestos con cessiones, però se tindran que aprovar, no queda altra.
Josep, tant quant amb tu al tema dels pressupostos.
Sí, a Espanya el tema d'aprovació dels pressupostos està cardat, que diríem en català surneguer, Catalunya probablement no estigui més. Aleshores, aquí a Catalunya, concretament, el que sobta és que el govern de coalició que hi ha entre Esquerra i l'antiga Convergència, Junts per Catalunya, no vulgui saber res del suport del PSC, del nombre de diputats que té, i només abreixi els ulls vers la CUP. Això possiblement val la pena que ho reconsiderin o que s'ho facin mirar. En qualsevol cas, això està per veure, jo crec que serà més difícil aprovar els pressupostos aquí a casa nostra, on dintre del sí de govern Esquerra i Junts per Catalunya el festeig és molt complicat, igual o tant o més que ho és entre el PS, el PSOE i la coalició Unidas Podemos al govern espanyol. Tal com deia la Mònica, tota negociació implica una sèrie de sessions per en dues parts. Ara, fixeu-vos que de la mateixa manera que Esquerra forçarà i posarà la banya per obstaculitzar o per exigir una sèrie de condicions a l'aprovació dels pressupostos espanyols, ells, que aquí a Catalunya representa que tenen una miqueta més del 50% del govern, passen pel forn del clatell, diguem-ne que l'atenció envers el PSC. És sorprenent, si més no.
Doncs veurem si al final surten endavant, si hi ha entesa entre tots tres partits i a veure si...
Per el bé de tots, millor que sigui així.
Sí, sí, sí.
Canviem ara de tema, canviem també d'àmbit. Parlem ara d'un altre tema que us proposàvem, que era el tema de que les escoles, doncs, serà el primer joc sense mascareta, no? Però passat l'hivern, això ho ha dit el conseller de Salut, el senyor Josep Maria Argimon, i ha dit això, que s'ha de ser cauts, però que segurament les escoles seran el primer lloc, entenc que es refereix a un lloc tancat, on es podran treure les mascaretes, però això sí, després dels mesos d'hivern. Com veus, Mònica, començo per tu, com veus aquesta mesura?
Bien, la verdad es que yo creo que hay que ir poco a poco normalizando la situación. Lo que está muy claro es que las mascarillas ayudan, y se ha visto clarísimo que el año pasado, independientemente de la COVID, no hubo gripe. Ahora sí que es verdad que se están empezando a notar casos de gripe o cualquier otra afección respiratoria, pero yo creo que a mí no me parece mal que realmente en los espacios cerrados se utilice la mascarilla, y en las escuelas yo creo que hay que ir poquito a poquito normalizando. Y la verdad es que los niños, está claro que no es un foco de contagio, se ha quedado demostrado. Además, ellos están absolutamente concienciados, infinitamente mucho más que nosotros los adultos. No les tienes que decir lo que tienen que hacer, sino que ya los ves jugar directamente hasta con las mascarillas, y ellos los ven como un complemento más. A mí me preocupa mucho más esas escuelas en las que no llega la calefacción, o que no llega bien el agua corriente, y entonces en los que están en algunas poblaciones mal educándose de esta forma, y que sí que tengan que llevar esa mascarilla. Me preocupa más que llegue esos presupuestos a esas escuelas realmente, sí, para que tengan esa calefacción.
L'Associació de Famílies Federades d'Alumnes de Catalunya, doncs, després de l'anunci de Pere Aragonès, on ja avisava d'aquesta relaxació, no?, de les restriccions, ha sortit també un altre cop a reclamar que les escoles haurien d'estar allà sense mascaretes, no?, perquè no entenen que s'apliquin més restriccions a les escoles que no a la resta de llocs com bars o restaurants. Què opines, Manel, d'aquesta protesta?
Bueno, la veritat és que, a veure, les opinions són totes acceptables, totes, però realment aquí ningú té la varita màgica que ens digui realment què és el que tenim que fer en cada moment, no? O sigui, i la veritat és que això de la pandèmia ens ha superat, gràcies a Déu, gràcies a les vacunes i gràcies a la conscienciació de la població i a l'esforç de la població, la cosa va minvant, va a menys, no? Realment tenim que tornar, com diu molt bé la Mònica, a la normalitat, a la nova normalitat, que li diuen, no? I ens hem d'acostumar. És possible que al final aquest tipus de virus al final tingui que conviure amb ell per sempre, amb la qual cosa tindrem que anar sempre en compte, no? Però anem a provar. Al final l'índex de contagi que hi ha entre nens petits, entre canalla, ha sigut quasi el més baix dintre de lo que és la població, amb la qual cosa em sembla molt bé que comencem per los nens per veure si la cosa va realment és així, o sigui que realment no hi ha contagis, no s'estan transmitint, etc. I veurem què és el que, que aconseguirem.
Et t'he de tallar perquè també vull sentir l'opinió del Josep i ens quedem sense temps perquè ho hem menjat tot parlant de diners, de calés. Josep, què opines?
La meva opinió...
Ha de ser breu, sisplau. Demano brevetat.
Demano
una miqueta de brevetat.
Sí, la meva opinió sobre les declaracions de l'Argimon, i seré molt crític, és que se les podria estalviar. Perquè jo li faria una pregunta recurrent a les seves declaracions. Què en traiem del que ell ha dit? Jo crec que els polítics aquí a casa nostra estan ja fa molts mesos sortint massa en els mitjans, en tertúlies, a RAC1 i els matins de TV3 i els diaris el dissabte i el diumenge, entrevistes a doble pàgina. A veure, dir això de les escoles és una obvietat que no dient-la i quedant-se al despatx i clavant els colzes hauria anat més bé. A partir d'aquí, fer declaracions quan realment hi hagi alguna cosa de la qual se'n derivi quelcom amb valor afegit. Això és una declaració de cara a la galeria per sortir a la fotografia i poca cosa més. És la meva opinió.
Doncs bé, queda dita. Nosaltres ja se'ns acaba el temps. Manel, Mònica, Josep, moltíssimes gràcies per haver estat. Ens hem menjat
gràcies
molt de temps parlant de calés, però era un tema important i espero que a la propera puguem debatre més temes. Moltíssimes gràcies per venir.
Moltes gràcies
a vosaltres, encantat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, companys. Que vagi molt bé.
Adéu.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arsenviu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les arts en viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina, no?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parc agrari como del Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets?
Anuncia't al Prat Ràdio. 93 478 5360.
93 478 5360.
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blues Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Loco. Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Són les 5.
Serveis informatius al Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Víctor Asensio. Avui arrenca una nova edició del Quinto Tapa Pota Blava al Prat. Durant dues setmanes i mitja, 26 bars i restaurants de la ciutat oferiran tapes de pota blava per 3 euros i mig i tapes de la casa per 3 euros, acompanyades d'un quinto o de vi de denominació d'origen Penedès, tot plegat també amb producte de temporada i de proximitat. Una activitat gastronòmica organitzada per l'Ajuntament del Prat amb la col·laboració de l'empresa de promoció de la restauració local, AGT, l'Associació de Gastronomia i Turisme. A banda de la ruta gastronòmica, enguany tornen les votacions online a la millor tapa i al millor servei. I aquesta tarda, a les 6, tindrà lloc una nova sessió participativa per parlar sobre com és el Prat en l'àmbit de la igualtat de gènere a càrrec de la Mireia Cots, de la Fundació Surt, i l'equip de feminismes i LGTBI de l'Ajuntament. La trobada serà al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa i s'emmarca en l'elaboració de la diagnosi del tercer pla local d'igualtat de gènere del Prat. El